El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Comença la tertúlia del Gall del Monestir, passen 16 minuts de les 9 del matí, ja amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, dos dels habituals dels dilluns, en Lluís Ribas i l'Eduard Gené. L'Eduard Gené i el Lluís Ribas, molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
I estem bon dia. També a l'espera que s'incorpori el Bernat Picornell per tractar diversos temes d'actualitat local i nacional, i també internacional, malauradament, ja sabran després per què. M'agradaria començar parlant amb la inauguració o amb l'obertura que tindrem demà de portes de l'espai de Cal Gerrer. Divendres vam tenir la inauguració privada, 300 persones van tenir l'ocasió d'anar ja a aquest equipament. Després de 10 anys d'obres de rehabilitació, ja tenim les portes a punt d'obrir per a la resta de la ciutadania. El Lluís Ribas va anar a la inauguració, fins i tot ha portat el tríptic en què s'explica Cal Gerrer, què era abans i què és ara, i diu, o em deies fora de micro, que podria ser una manera de començar ja la tertúlia, que és un gran esforç que s'ha fet per obrir aquest espai i que finalment el podrem gaudir, un museu, un espai de titularitat privada, que quedi clar.
Sí, bueno, jo veig el mèrit precisament per aquí, no? Perquè és un esforç d'una família, més concretament d'en Frederic Cabanes, per, bueno, ell té una creença amb la seva família, amb els artistes de la seva família, i s'ha jugat el seu temps, que són 10 anys, que em deia 9 o 10 anys que es porta treballant amb això, s'ha gastat els seus diners, que des de l'ho ha fet un esforç, d'haver fet un esforç molt gran, perquè jo sé el que val això, i ell presenta la seva col·lecció de la Marilyn, que segons diuen és una de les més importants que hi ha aquí a Europa, no? O sigui que jo crec que s'ha de felicitar projectes així, gent que és capaç de fotre's amb aquest lío, perquè això només es fa per amor, vull dir, i cedir tot aquest treball i tot aquest lloc a la ciutat, jo crec que demostra que és molt generós, i a diferent d'altres gent que no ho actua d'una altra manera.
Ai.
No, jo no dic res, jo dic que aquesta gent ha sigut molt generosos a cedir això a la ciutat amb els seus diners, amb el seu esforç i amb el seu material. O sigui que jo amb el Frederic sempre he tingut molt bon rotllo, però li deia l'altre dia, dic, Frederic, m'has pujat 200 punts perquè vamos, ha sigut capaç de fer això per la ciutat. Perfecte, chapó, val la pena visitar-ho.
A partir de demà, doncs, perquè els que van anar divendres a la inauguració eren els 300 privilegiats que tenien invitació, qui no hi hagués pogut anar en aquell moment, que sàpiga que Cua.cat ha fet un vídeo que el pot servir d'aperitiu.
Jo ho vaig veure pel vídeo Cua.cat.
Gràcies.
Sí, jo
clar, els vídeos tenen les limitacions que tenen, eh?
El que vaig veure en el vídeo és una cosa que no hi havia pensat, que és la terrassa superior, el terrat, doncs amb una figura femenina, i amb una estelada onejant el vent.
Que ja fa temps que hi és, aquesta estelada, sí, que es veu molt, eh?
Però vull dir que, clar, llavors que tenia...
És que, clar, Marilyn, estelades, pintures, tenia, sí, una barreja...
Sí, bueno, i no oblidem tota la part de ceràmica del que era Cal Gerrer, precisament, sí, o sigui, totes les peces de ceràmica, i aquest, jo vaig veure això al sota. Jo, evidentment, anirem a veure... A veure, que com in situ, perquè no és el mateix veure-ho en un reportatge o llegir-ho que no pas visitar-ho. Però sí. Jo, a veure, el que penso és que aquest tipus d'iniciatives, com apuntava el Lluís, demostren el nivell que es pot arribar a assolir en una ciutat, en una població. I sempre penso i repeteixo el mateix d'aquest tipus de ciutats petites de França i d'Alemanya i de Suïssa, que tenen aquests petits museus dedicats a figures de la ciutat o del poble, i que, tot i que des del punt de vista d'una valoració artística en general, a vegades no superen uns nivells determinats. Sí, si estan fets com s'han de fer, que és en molts casos en el mateix lloc, en la mateixa casa on va viure aquest pintor o aquest escultor o que fos, doncs hi dona una pàtina de qualitat, de qualitat cultural, no? I penso que això és el que dona les característiques pròpies a totes les ciutats. I aquí ens falta una mica aquesta cosa, ens falta quan dic aquí vull dir Catalunya, ens falta una mica a vegades doncs donar el valor que es mereix determinat tipus de personatge. No cal dir doncs que a Olot doncs tenen la seva pintura i doncs els Vallirera, etc, i això és el que s'ha d'anar fomentant de forma que es vagi veient que hi ha una estructura. Dic això perquè clar, aquí a vegades no hi pensem, però el que en aquest moment és Catalunya des del punt de vista cultural es va fer només fa 100 anys. O sigui, amb la Mancomunitat es va... Si veieu, ara celebren els 100 anys de les biblioteques, els 100 anys del Palau de la Música, els 100 anys de... i tot, 100 o 110 anys, vull dir. Però es va fer en un moment on es va pensar, va haver-hi una sèrie de gent que van coincidir en que calia fer aquest tipus de coses, calia modernitzar, imagineu, estem en aquell moment de modernitzar, i avui encara és el que ens val, no?
Bueno, per definir. És la manca de visió que hi ha ara, perquè jo sempre ho dic, però no, ho dic però no passa res, perquè com no és futbol, jo dic 5-0 sempre. Madrid 5-5, Barcelona 0. Em refereixo a Fires d'Art. Vull dir, Barcelona, vull dir, hem perdut una pistonada increïble. Jo me'n recordo l'any 75, quan vaig començar a pintar professionalment, i abans, Catalunya, Barcelona, era avantguarda en bar. Ara ens hem quedat molt, molt atordinats.
No només en bar.
Bernat,
no, només en bar,
Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
Sobre Cal Gerrer, algun comentari?
Bueno, d'entrada, la inauguració aquesta privada em va sobtar una miqueta, no? El titular era aquest, inauguració privada per 300 sí, persones, vaig pensar, quin èlit que tenim a Sant Cugat.
Que nosaltres, amb la nota de premsa que van enviar primer, vam entendre que era una inauguració oberta a tothom, és a dir, que aquell que arriba doncs pot seure, no?, per entendre'n. Però no, des de l'organització van trucar demanant que s'especifiqués clarament que era privada, i això ho van fer perquè al cap i la fi organitzen ells, dient que hi havia números clausos i que a més s'havia invitat o convidat a la gent a través d'invitacions concretes, vull dir que... Sí, sí, vull dir, a nosaltres també ens va sorprendre, però vaja,
és l'elit santcugatenca, diguem, no? Convidada a la inauguració. No, és casa seva, per tant, que facin el que vulguin. En tot cas, en fi, jo crec que és una bona notícia que s'obri un espai així doncs, al centre de la ciutat. El que no és tan bona notícia, segurament, és que hagi de ser la iniciativa privada que agafi, doncs, justament això, no? la iniciativa per posar els punts sobre les lleis doncs, amb temes d'art doncs, a Sant Cugat, no? Perquè, de fet, en fi, tenim doncs, una sèrie de museus en aquesta ciutat que jo crec que cal replantejar i donar-li la volta del tot, crec, i el més calent a l'Aigüera, no? Des de fa, a més a més, bastant de temps, i per tant, en fi, és un bon espai, però tinc la sensació que... com tot, no sé fins a quin punt això servirà per la ciutat o servirà per ells, per la família, servirà per alguns d'aquí Sant Cugat o al final, doncs mira, pot servir per gent doncs, que exposi art jove, en fi, sí, per joves que exposin art, per gent més gran, en fi, una mica de tot, diguem, no? Per tant,
home, jo, Bernat, penso que això serà molt difícil de mantindre. Penso jo que serà molt difícil.
És un espai...
perquè és un espai
gran.
Sí, no és enorme, però és gran. I llavors requereix... Això comporta uns gastos molt importants. Però si més no, el que s'ha de dir és felicitats, perquè, escolta'm, no ens costarà ni un duro a la ciutat, això, eh? Vull dir, si va malament, a tu i a mi no em costarà un duro. Hi ha coses, com tu dius tu, molt bé, que sí que ens costen calés, i no van com tenen d'anar. En tot cas, jo, escolta, ho trobo molt bé.
Jo no sé si... El que deia, no sé si aquesta... aquest centre, diguem, això, mirarà la ciutat o mirarà un tipus de ciutat. Jo que no crec gaire el món de les galeries, per fet, vosaltres el coneixeu molt millor, jo us podria dir que d'entrada crec que no sé si he entrat mai alguna galeria d'aquí Sant Cugat, diguem, no? En el sentit sí que hi he entrat, i vaig entrar doncs, quan es feia la nit de l'art, diguem, en fi, hi havia els bars, no sé què, tal, era un moment en el qual podies integrar diferents parts, diferents coses que es feien a la ciutat, doncs, i conèixer mons, no? Clar, en el moment que fas això, doncs és perfecte, no? Perquè en un món que tu no coneixes, entres a l'altre, en fi. Si cadascú mira això, per lo seu, diguem, no? I a més, hi ha una coordinació que hauria de ser doncs, la l'Ajuntament, que no afavoreix l'entesa o no l'entesa, però sinó els punts de trobada, que jo crec que són molts, entre, doncs, en aquest cas, l'art, la cultura doncs, popular, l'esport, etc. Si no hi ha aquest punt de trobada, és difícil, no? I jo tinc la sensació que tothom hi guanya. Si trobes aquests punts de trobada i els explotes, no? I amb Cal Jarret passa una mica el mateix, diguem, no? Si aconseguim trobar els punts de trobada doncs, amb la ciutat, amb la ciutadania o amb la gent que no està tan vinculada doncs, en tot aquest món, jo crec que tots plegats estarem guanyant i jo crec que, sobretot, ells mateixos estaran guanyant, perquè el que dius tu, no? Això tu pots posar en marxa i tal, però al cap d'uns anys, si no acaba de funcionar, tanques i s'ha acabat, diguem, no? Per tant, jo crec que aquí l'Ajuntament hauria de posar-hi una miqueta doncs, de col·laboració, ni que sigui, insisteixo, a nivell de coordinació, a nivell de dir, escolta'm, anem a fer que encara que aquest espai sigui privat, sigui un espai obert a la ciutat, però obert de veritat a totes les activitats, etc. Haurem de veure.
Bueno, jo torno, aquí també torna a sortir el tema que ha sortit tantes vegades, no?, que es fan coses, moltes coses, hi ha coses com la nit de l'art que tu sí, que se segueix fent, teòricament tenim una reunió ara un dia d'aquests, però no va creixent, vull dir, no va creixent, jo crec que em dona la sensació com va menguant, veus, molta gent que com tu, que dius, jo no hi he entrat mai a cap galeria d'art, mal fet, per això,
espero que un dia em feu una visita per aquí.
Home, jo crec que el Lluís, un dia, si vols et fa una visita al seu espai, no?
Mal fet, però bé, però ho vas fer gràcies a la nit de l'art, doncs això hi ha una quantitat important de gent, hi ha una quantitat que en una festa com era la nit de l'art, o com havia sigut la nit de l'art, que realment havia agafat molta importància, s'integrava dintre tot aquest joc molta gent que normalment no anava a visitar el Galeria d'Art. Jo crec que ara tenim un espai més privat, encara que sigui privat, per integrar a dintre tota aquesta nit de l'art, dintre tot aquest moviment artístic que pot haver-hi aquesta ciutat, que realment és important, per fer coses més importants, o sigui, jo veig que ha sobtat això de les invitacions molt privades i d'això. No sé per què ho han fet. Jo crec que ho han fet perquè l'espai, siguent gran, no és tan gran. I han fet tres inauguracions, perquè el que era impossible és acollir tota la gent que hi ha anat. És una gent molt coneguda de la ciutat.
Que si jo no obro una cosa vull que siguin els meus amics al principi.
Jo crec que ho han fet perquè jo vaig anar amb una d'elles i estava superple, pues per això s'han fet tres, jo suposo que ho han fet, vull suposar que ho han fet per això. De totes maneres, tu deies, jo no ho he vist, jo hi aniré un altre dia, perquè les tires de la inauguració...
És el pitjor dia per visitar les coses.
Clar, massa llarg, no? perquè et vegin que tu participes amb la festa, però no pots veure res, o sigui que hi ha un altre dia.
Eduard.
El que les dues intervencions vostres em donen a mi ara per allargar-me molta estona i m'agradaria parlar d'altres coses.
No, hi ha moltes coses pendents.
Però hi ha dos aspectes que sí que vull tocar molt ràpidament. L'un és aquest del que apuntava el Lluís, del fet de que des de l'administració pública s'hauria de tenir en compte l'esforç que ha suposat per la família, i en aquest cas el Frederic Cabanes com a capdavanter de tot això, i per tant ho haurien de tenir en compte des d'aquest punt de vista perquè això no anés malament. Jo estic d'acord amb tu, però llavors també tenim aquesta contradicció entre el públic i el privat i llavors jo sempre penso per part de l'administració, quan hi ha una iniciativa privada que tira endavant perquè vol, perquè vol fer-ho, una cosa com aquesta, el que ha de fer és posar-li el mínim d'impediments des de tot punt de vista. Serien, per una part, el mínim d'impediments de tipus, diguéssim, formal, i el mínim i el màxim d'ajudes de tipus d'exencions. Aquest seria per mi el tema, i cap més.
Totalment d'acord.
I cap més.
Totalment d'acord, sí.
Quan el que apuntava en Bernat, que em sembla molt important i significatiu, perquè en Bernat té una edat, i per tant, d'alguna manera, en aquest cas aquí, és una mica representatiu d'un tipus, una generació que podíem ampliar per dalt i per baix una mica, però seria això un tipus de generació, i és això que has dit, no? Jo no hi havia entrat mai en una galeria, vaig entrar un dia, tal, tal, tal. Aquest és el problema de fons de tot aquesta que estic dient jo. Perquè el fet que tu no hagis entrat en una galeria no és, ja ho diré així ràpidament, ni perquè no tinguis una capacitat intel·lectual per poder-ho fer, ni perquè tinguis un coneixement, encara que sigui superficial, de noms i de coses que s'han produït en blas, amb les plàstiques en aquest cas, no és per això. És perquè no tens la necessitat d'entrar. No la sents, aquesta necessitat d'entrar, i no la sents, aquesta necessitat, probablement perquè des de que tu vas començar a anar a l'escola no te l'han generat. Probablement, no estic dient el cas concret, parlo en general, o sigui, parlo de generació. O sigui, el problema està en que determinat tipus d'activitats, si des del principi no es donen de tal manera que els nens i les nenes vagin creixent amb allò com una cosa natural, forma part de la naturalitat de cada dia, doncs passa el que passa, la gent no entra. No. Hi ha un altre aspecte també que és important amb el tema de les galeries, i és que hi ha un tipus de sensació de que si jo obro la porta de la galeria i entro, allò és un espai públic, és un espai obert. Per tant, doncs molta gent està com... Vols dir que quan jo obri la porta no vindrà aquella senyora i em dirà no, això està obert. Entra, mira, és com... Oi que entres als magatzems i vas pels prestatges i mires els mitjons i les americanes penjades i no sé què, i d'entrada potser buscau i dius, no, l'estic mirant, i ja està, i no passa més, doncs hi ha d'haver aquesta necessitat. I no hi és. I, bueno, no hi és en la galeria d'art, i no hi és en les llibreries. I no hi és en segons quines llibreries.
També hi ha una part important que jo aquí vull defensar amb en Bernato, el que representa ell, la joventut aquesta, també tenim de fer, a mi m'agrada molt fer autocrítica.
Perdó, un moment, només sí. Entenc, és que estic dient d'aquesta generació perquè en Bernat està aquí, però és que a la meva generació el meu avi era pintor, sí. I jo quan feia exposicions cada diumenge estava a la sala quan feia l'exposició, sí. I entraven quatre, eh?
Però, sí. No, Lluís, és que jo també t'anava a dir, no? Una cosa és que tu des de les escoles no t'introdueixin aquest gust o aquesta necessitat de veure obres d'art o de veure quadres en aquest cas concret, però segur que també hi ha coses que les galeries no han acabat de fer naturalment, bé per cridar el públic potencial. Perquè,
naturalment.
I això perquè a vegades, no sé, ara et dic una cosa, a vegades veig galeries, la manera com presenten les obres, amb uns marcs recarregats, no sé què dic, ostres, és que de veritat m'hi volen aquí dins o m'ho fan d'aquesta manera per espantar-me i dir-me no entris i entren aquí així?
Hi ha molts
factors. No? Hi ha alguna cosa
que... Hi ha molts factors i el que diu l'Eduard és veritat, vull dir, jo me recordo quan jo era petit i anava a la Parés que callàvem i hi havia un silenci sepulcral, perquè és com si entressis a una catedral. D'on respecte, i és això que diu, escolta'm, ara entraré aquí i vindrà aquesta senyoreta o aquest senyor i em voldrà vendre un quadre. No, és un espai obert que és per gaudir. Jo disfruto molt per la nit de l'art perquè entren, hòstia, no sé, 500 persones. Jo no he vengut mai res per la nit de l'art. I jo em sento content. Ah, l'any passat vaig fer un quadre, fixa't tu. O sigui, i em sento content. Però després també he de fer una autocrítica. Les galeries no ho han fet prou bé per atraure el públic. Per què ho dic jo, això? L'altre dia a Madrid estava al museu i hi havia unes files, unes cues. Tens de demanar hora perquè... Hi havia unes cues i li vaig dir amb el meu company. Dic, ara m'agradaria saber, m'agradaria fer una enquesta de tota aquesta filera enorme que estan esperant al sol per entrar, quanta gent ha visitat una galeria d'art amb l'any últim? Ens trobaríem que el 90% no ha visitat mai cap galeria d'art. Vull dir, seria... Perquè què ha fet el museu? Els museus actius, els passius també ja poden tancar. Han fet coses per atraure la gent. S'ha posat de moda en el museu. O sigui, tu ara vas a una ciutat, no sé on, i dius, coi, el museu, perquè tu trobes tu a l'hotel, trobes un fulletó de l'hotel, no sé, ai, del museu no sé què, inclús en ciutats petites, de fora, i trobes el museu de la Castanya, el museu de la Pedra Pómez, i vas, perquè aquí s'ha fet molt malament. Aquí s'ha fet molt malament. I la culpa és de que les escoles no treballen prou, de que els galeristes no han fet la feina que tenien de fer, l'administració no ha fet la feina, o sigui, la culpa és molt gran i està molt repartida.
Jo crec que s'ensenya més art a les escoles que cultura en general, que cultura popular, que, en fi, que cultura literària, tinc la sensació, Bueno, literària potser no, però no, en fi, d'art, o sigui, d'entrada, a tot batxillerat, et matxacen amb l'art si tens la modalitat, òbviament, diguem, no? I de petit tinc la sensació que, almenys personalment, l'experiència és que constantment estàs fent coses. Ho dic perquè a mi, a ningú a l'escola, ara potser s'ensenya una miqueta més, perquè està una mica més de moda, però a mi mai m'havien parlat ni de castellers, ni de res de cultura popular, res, diguem, no? I en canvi d'art, sí, no? I d'art obligatòriament, amb l'assignatura obligatòria, també.
Doncs ho devia fer molt malament, eh?
Bueno,
però això no ha canviat fins al punt que primària i secundària en aquest moment ja no es pot fer música. No es fa. Bueno, a veure, no es fa. Fa qui vol. Però si no ho vol fer, no passa res perquè no està dintre del llistat obligatori. Clar, si tu parteixes un tipus d'educació que la música, i dic la música, no hi ha la música clàssica, la música... No, la música, senzillament. Si s'elimina, o sigui, quin tipus de persona estem creant o ajudant a crear?
És que es fa...
Ah, és que és algo brutal. És que l'art és l'únic que diferencia a les persones dels altres. Nosaltres som animals, no? Pues molt bé, doncs ens acostem més amb els altres animals si no fem arts, si no fem humanitats, que diuen, precisament. No? Per això es diu humanitats, perquè són el que els fa humans.
Bueno, no, anava a dir que...
És que tenim pocs minuts.
Què dius, ara?
22 minuts, no. M'agradaria tractar... No, digues, has alguna afegir una cosa més? Sí, és que vull tractar diversos temes més.
No, la nit de l'art, que en Bernat ho ha tret. La nit de l'art jo crec que és important. Mira si tenim culpats tots de que tot això no funcioni bé, que hi ha galeries que per la nit de l'art no obren, perquè es creuen ells més elitistes que la gent que participa a les escoles i no sé què. El gran disbarat. Gran disbarat. O sigui, fixa't tu si anem malament. O sigui, no, hasta en una nit que es diu nit de l'art, es busquen castes, es busquen classes, i després si participa a l'escola d'això, jo que sóc un professional, i a vegades el que se separa és el que menys es tindria de separar, perquè es tindria d'analitzar poder el seu darrere. O sigui que mira tu si està malament i l'esforç que es té de fer entre tots, si ho estimem el tema aquest, tenim de fer entre tots per posar-se d'acord i tirar endavant això.
És que voldria parlar amb vostès del naufragi que hi ha hagut en aigües de Líbia. Un dels 28 supervivents del naufragi, originari de Bangladesh, ha declarat a la Fiscalia de Catània, ho explica el 324, que a l'embarcació hi anaven 950 persones i no les 700 que s'havien dit inicialment, de les quals una cinquantena eren nens i prop de 200 dones. Segons el mateix testimoni, el vaixell va sortir a 50 quilòmetres de Trípoli en direcció cap a Itàlia, però durant el viatge els traficants van obligar algunes persones a tancar-se les bodegues del vaixell. Si és així, difícilment se'n podrà recuperar els cossos si no es pot accedir a l'embarcació. Recordem que quan es va percebre que arribava aquest vaixell amb 600 persones, un mercant portuguès, el King Jacob, va anar a acostar-s'hi per ajudar-los, per treure'ls de la situació, però això el que va fer és que precisament Els immigrants es van situar al mateix costat de l'embarcació per demanar ajuda i això va provocar l'enfonsament. És un tema d'actualitat internacional, normalment no la tractem aquí, però vaja, omple totes les portades dels diaris.
Sí, jo estava mirant això que estaves dient, perquè a l'Ara diu un prou enorme.
En blanc i negre.
I a La Vanguardia diu alarma europea pel pitjor naufragi de Mediterrània. A veure, l'alarma europea pel pitjor naufragi de Mediterrània és una manifestació més de la hipocresia que va circulant per tot el món, no únicament amb aquestes coses, sinó amb altres. I el prou, doncs jo estaria d'acord amb aquest prou, el subscric prou, però és que hem de fer una cosa abans. Per poder dir prou, hem de fer una cosa que és elemental i que no es farà. Ja dic, ja m'avanço, no es farà. A veure, aquesta gent que estava amb aquesta barca amuntegats, feia relativament poques hores estaven amuntegats perquè els havien tret d'un camp on havien estat durant mesos i van pagar de 3 a 4 mil euros per cap per poder pujar amb aquesta barca. Tothom, jo no, però tothom que ho pot saber, sap on estan aquests camps. Tothom que ho pot saber sap qui són els traficants. Perquè són traficants. Si viuen, s'enriqueixen a base de la misèria humana que suposa haver de fer això per anar a buscar un lloc que creuen que serà millor. Per tant, hipocresia per part dels governs dient aquesta cosa a Europa, raó per part del govern italià dient que es troba sol perquè no l'acaben d'ajudar, raó, possiblement, si diguessin el govern espanyol, raó dels grecs que diuen el mateix, perquè clar, estem parlant d'aquests que s'ofeguen perquè això és molt espectacular i va el papa inclús a l'illa de Lampedusa allà, doncs, amb els fèretres i tal, però escolti'm, cada dia als aeroports europeus, no els aquests que van a la barca, als aeroports entren gent i cada dia per la frontera física de Grècia amb Turquia entra gent, i això se sap. I se sap perfectament i es pot localitzar d'on surten aquests llocs. Com et dic, aquests camps no es creen un dia per un altre, ja estan creats fa temps. Es van omplint, es van buidant i omplint. Omplint i buidant. Hipòcrites totals. Llavors, què consisteix? No, hem de fer una inversió especial perquè els països que estan més tocats, perquè físicament estan més a prop, tinguin la possibilitat. La possibilitat de què? Elimineu el problema des de l'arrel, o intenteu eliminar des de l'arrel i que aquesta gent no es explotin des del punt de vista econòmic, físic, moral, etc, etc.
A mi el que em va enfadar més ahir va exactament en la mateixa línia, un tema d'hipocresia. Quan va sortir Mateo Renzi en roda de premsa, dient que portarem en els tribunals els que van fer solpar aquesta barca. O sigui, escolta'm, però sí, és igual que tingui 900 immigrants a aquesta barca, però sí, només que en tingui 50 i els hauries de portar als tribunals, o 10 o un, a la persona que és enganyada per una màfia, diguem, i a més a més obligats a pagar 3.000 o 4.000 euros en fi, cada viatge, i hi ha gent que ha fet més d'un viatge d'aquests. Per tant, en fi, em sembla, és a dir, òbviament no voler, no es vol, atacar el problema de fons, no? El dia que realment Europa ho vegi com un problema, doncs, allò, per la seva estabilitat, llavors aquell dia sí que atacarem el problema. Però escolta, si no, doncs tirem la pilota endavant, portem davant els tribunals la gent que va omplir aquesta barcassa, però de la barcassa de fa 15 dies no, llavors no passa res, diguem, aquesta, bueno, em queda menys gent, que no sé si 300 o 400 persones, no passa res, diguem, no? Però quan ja supera aquesta xifra, bueno, en fi, doncs és com la Charlie Hebdo i etcètera, no? I anem sumant, no? No, ens solidaritzem tots amb una sèrie de coses, amb una sèrie de xifres, però quan passa a l'altra punta del món o passa amb unes altres quantitats, doncs, en fi, com que no ens toca de prop, doncs no...
La rat està passant no cada dia, no? Cada dia està morint nens de fam, Aquests se moren ofegats, cada dia es moren de fam, vull dir que jo ni vull comentar, vull dir, si és una hipocresia tan gran... que em fot fàstic, fa fàstic, perquè això es podia solucionar, i des de l'algú no se soluciona, fotem valles més altes i guàrdies armats i porres, ni gasos lacrimògens, no. Aquesta gent té dret a viure al seu país, ningú se'n va del seu país per gust.
És que aquesta és l'altra, eh?
I ningú se'n va, i ningú passa aquesta aventura per gust. Vull dir que això és una hipocresia tan gran d'aquests que parlen tant. Europa reaccionarà quan es vegi fotuda? Bueno, segurament sí, com igual que els alemans reaccionaran.
No, igual que vam reaccionar quan va haver-hi atemptat de Charlie Hebdo. Sí. O sigui, llavors, quan ens toca a París, llavors sí. No, però sí. Si no, escolta, aquí dia passa llampeny.
Sí, bueno, sí, pues, bueno, que jo això penso que és tan angoniós, tan fastigós, que... Bueno, aquí este de posar les piles, aquí este de posar, però aquí este de posar les piles...
És que en el fons, a Lluís i Bernat, el problema que tenim amb aquestes coses és que en el fons això no importa, de veritat.
Clar que no importa.
O sigui, el tema... A veure, ahir van haver-hi les eleccions a Finlàndia. Un canvi s'està produint. Perquè hi ha un altre problema afegit amb aquest. I és la incidència d'una quantitat d'immigració forçada... que, com dius tu molt bé, Lluís, si el seu país estiguessin funcionant, no... Bueno, marxarien uns quants, per exemple, hi ha gent que vol marxar i vol canviar de lloc, però la majoria no ho farien.
No,
la majoria ho fa, primer, perquè estan en un lloc que si no marxen els pelen, senzillament els maten, així de clar, els maten o disparant o els maten de gana, una de les dues. I, per tant, diuen, per això em vaig i faig el que puc. Per tant, si això ho tinguessin solucionat en el seu país, hi hauria un percentatge, que sempre el mous i tal, però un percentatge normal, mínim, assequible, que es podria assumir perfectament per allò que t'arriba. Però, insisteixo, aquestes eleccions de Finlàndia encara no va sortir els finlandesos de veritat, que és el partit més xenòfob que hi ha i el més ultradretà que hi ha, pràcticament nazi. Van quedar tercers. O sigui, van arribar els que van guanyar, els que van guanyar, amb el 21,5% dels vots. El segon amb el 17 i pico, i els altres aquest amb el 17 també. Imagina't, els que van guanyar tenen un 21%. Per tant, vol dir que ho han de pactar, hauran de... En fi, no podran funcionar tot. I això què és? A Finlàndia. Sí. Finlàndia, un país on més, o sigui, l'educació millor, l'estàndard de vida més elevat, el no sé què. Imagina't tu. I en gran part és això, és com a Suècia. És com a Suècia, és com a Holanda, és com a Bèlgica. Clar, la dificultat, la nostra dificultat, la nostra experiència en aquest moment, és, i he dit sempre, és una cosa que no s'havia produït mai a la història. I és la simultaneïtat, el fet de que arribin en hores gent de cultures absolutament diferents en un lloc on és... un tipus de cultura absolutament diferent, i amb la tecnologia igual. Aquest és l'altre punt, és algo mai vist, la història no ho he vist mai. Les emigracions eren emigracions que duraven a vegades 100 anys amb arribar a un punt determinat i anar-se quedant. Avui són 2, 3, 4, 6 hores. És una cosa brutal. I, en canvi, a l'hora de la veritat passa això, no? O sigui, no, pot ser el primer ministre d'Itàlia, el Matteo Renzi, doncs allà fa un discurs que tot el que diu és veritat. No és que el discurs que faci no sigui veritat. Però penses, tia, tio, però tu ja saps perfectament com va aquest tema. Si a l'hora de posar-se d'acord... Diu, no, ara ens hem de posar d'acord, però no tindrem temps encara. Ara ja veurem, passaran uns mesos, que s'hauran mort no sé quants pel mig.
Ai, no, deixem-ho estar, perquè tristament tampoc ho podem solucionar des de la taula d'aquí ni des de l'estudi.
Digues, sí. Per mi aquest és el drama, diguem, que és que, o sigui, que passen aquestes coses i des d'aquí també, doncs, no, hosti, molt malament, no? Sí, però molt malament, i què collons fem, no? No tenim la possibilitat tampoc de... O sigui, sempre podem col·laborar amb aquesta entitat, amb aquesta altra, que ajuda, xefs de... No sé, el que sigui... Però clar, és que tampoc no, més enllà d'això, i és una llàstima, diguem, no? Perquè quan passen coses d'aquestes, que llàstimosament o no, perquè potser explica millor el problema a gent que no el coneix, ocupa un problema doncs, que ocupa moltes portades, clar, sensibilitzes fins a un punt, no? Perquè tampoc no donen les eines, tampoc no hi ha eines més enllà, doncs, d'això, insisteixo, de col·laborar doncs, amb la gent que, en fi, que no poden estar segurament en els camps aquests, sinó que han d'estar a port de destí amb mantes perquè no ho poden fer més.
Canviem de tema. Dijous tenim Sant Jordi i a tots els tertulians els he demanat aquests dies que anessin pensant alguna mena de recomanació, autor, llibre, sèrie de llibres, poemari, el que vulguin, novel·la, és igual. Alguna recomanació que vostès facin o que expliquin algun llibre que els ha marcat a la seva vida, alguna cosa que potser...
Ui, això és fort,
no, ho dic perquè hi ha gent que potser de cara al dijous encara no ha decidit quin llibre compra o quin llibre regala, doncs potser a través de les recomanacions de la gent que ve a les tertúlies doncs pot inspirar-se, tenint en compte que a més és un ventall de gent ampli i transversal de Sant Cugat, doncs home, suposo que tothom des de casa acabarà trobant alguna mena de consell, recomanació de cara a Sant Jordi. I no és res tancat, vull dir, no ha de ser un llibre, potser és només un autor, i doncs aquest autor em va agradar tot i endavant, qualsevol d'aquest val la pena. És a dir, alguna mena de recomanació, és a dir, és una cosa... És a dir, no són exàmens, eh? Vaja, tenim 10 minuts per parlar de llibres, o sigui que...
Jo començo,
gaudim-ho.
Jo començo. Jo vull recomanar un llibre que sé que ho comprarà poca gent.
No passa res,
Però jo recomano perquè em sembla un llibre, sobretot, que ens explica moltes coses, que és El capital del segle XXI. El capital del segle XXI, Thomas Piketty, un economista francès, que a més té molt coneixement dels Estats Units també com a professor i té. Per què el recomano? És un totxo, és un totxo de 750 pàgines, es pot llegir, no cal llegir-ho tot seguit, o sigui, es pot llegir en fragments concrets, pot agafar, fragmentar-ho i anar-ho llegint, però el recomano sobretot per dues coses. La primera, perquè tot i tractant-se d'economia i escrit per un economista, doncs té la seva dificultat, més o menys, en un moment determinat, dels conceptes, però vaja, està molt ben, tot i això està molt ben explicat, és molt assequible per una banda, i per altra banda perquè demostra o intenta demostrar una cosa que a mi m'ha semblat que sempre era així, i ell fa tota la seva explicació a partir de la Revolució Francesa. Per què? Perquè a França i a la Gran Bretanya en aquell moment ja es feien estadístiques i per tant pot partir de dades, i després això va augmentant a mesura que va avançant aquests 200 anys amb diferents països que van quedar estadístiques. I explica una cosa molt senzilla de dir, i és les diferències que es diuen ara que hi ha entre els rics i els pobres, aquest creixement tan brutal entre els que tenen poc i els que tenen molt, sempre han existit. I sempre han existit menys, o sigui, l'únic punt d'inflexió que això no es va produir i semblava que s'havia eliminat una mica, només han estat des de l'any 1945 fins a l'any 2000. Aproximadament, o 1950 i 2000, 50 anys. I, evidentment, només en una zona del món, que seria el que en deien abans l'Occident. O sigui, Estats Units, Canadà, Europa, sense considerar la URSS, etc. I prou. I després les diferències han sigut sempre brutals, sempre. Això està amb uns alts i baixos que es marquen amb les guerres importants fan una baixada i després una altra pujada i baixin, però no canvien mai. L'altra cosa que vull dir, i acabo ja, és una obra que és un clàssic però que molta gent no l'ha llegit, estic segur, i que ara és el moment de llegir-ho, sobretot Incerta glòria, de Joan Sales. No us perdeu aquesta gran novel·la, que és molt més que una gran novel·la, molt més.
Ha quedat clar, molt més que una gran novel·la.
Molt bé, jo...
Recomanacions.
Jo, recomanar és fotut, però jo recomanaria un llibre que no és tot el contrari que el que ha recomanat, és molt fàcil de llegir i és molt simple, que es diu Quién se ha llevado mi queso. I que aquests moments em sembla que es cau molt bé, vull dir que jo recomanaria aquest llibre, que és una fàcil lectura, i pot ajudar més d'una a veure les coses clares.
Ara estic buscant l'autor per la gent que...
Spencer Johnson.
Perfecte. Està també, ara t'ho dic, en català. Sí. Vull dir, per si algú volgués, Spencer Johnson, sí.
I a més és divertit.
Sí. Té uns anys aquest llibre, però sí, no? És que ara estava... He vist l'etapa i...
Ui, jo
l'he recordat, no, no, sembla que fins i tot l'he llegit, ara que...
Em sembla que el vaig llegir segur, amb un viatge a Mallorca amb aquests barcos ràpids que hi havia abans, que ara només van a l'estiu. Pues imagina't, almenys fa 15 o 20 anys aquest llibre. Sí.
Bernat, alguna recomanació, algun autor, algun llibre, algun...
Jo faré diferent, que és que el llibre que recomanaré no me l'he llegit, diguem, però és el llibre que van recordar per aquest Sant Jordi i que,
tens,
i que m'hi agiré.
Tens fe, vaja.
Tinc fe absoluta, diguem. És la noia de la biblioteca, de fet és de l'octubre del 14, per tant és de plena actualitat aquest Sant Jordi. És una noia doncs, de barri obrer, de família obrera i d'entorn allò obrer, que acaba treballant a la Biblioteca de Catalunya. A la Biblioteca de Catalunya, quan la inauguren, doncs, bueno, en fi, jo crec que no era precisament doncs, no la devien obrir doncs, pels obrers, i per tant el que passa doncs, és un contrast entre doncs, això, els barris obrers i aquest moviment doncs, amb tota la burgesia catalana i aquest xoc diguem, doncs, d'aquests dos mons com afecta doncs, a la vida doncs, de la noia aquesta, que és la noia de la biblioteca, que l'autora és la Núria Prades.
Núria Prades Andreu, la trobareu, aquesta recomanació del Bernat, a Grup 62.
Correcte.
Que consti que diem les editorials perquè la gent ho sàpiga.
El capital és de RB.
Sí, en català és de... sí, RBA,
RB,
també, perdó.
RBA, sí.
I el del formatge, perquè algú pugui tenir, diguem-ne, la referència, és Editorial Entramat, si no m'equivoco. Entramat Empresa.
I l'Incerta Glòria, l'última edició, és dels llibres de...
Ara t'ho busco, perquè jo vaig comprar aquesta versió.
És una edició magnífica, a més, amb uns pròlegs extraordinaris,
Incerta Glòria, si no m'equivoco... Ara és quan el cercador...
El Club dels Novel·listes.
Sí, que és una groga, no? La portada sí,
groga
la
i grisa.
Situa. Sí.
Portada grisa i el llum groc. Sí,
sí. El Club dels Novel·listes, sí. Per tant...
Que de fet, el Club dels Novel·listes ho va crear en Joan Sales quan va tornar de l'exili, el 48, si no m'equivoco, i era els únics que editaven en català en aquell moment, amb penes i treballs.
I estava buscant Incerta Glòria perquè... L'any passat, el 18 d'octubre del 2014, hi ha una notícia a diversos mitjans de comunicació en què explica que el The Guardian, el diari britànic de referència del centre-esquerra erudit, el recomanava entre les 10 millors novel·les de l'any, com va haver-hi la reedició, òbviament no és del 2014 la novel·la, però que The Guardian agafi aquest llibre i el recomani en una llengua que diuen minoritzada, no? Doncs té també el seu mèrit, no? Que...
Pensa que la primera edició d'Incerta Glòria tenia 300 i pico de pàgines i la segona en tenia 700. Per dir que la primera va ser una edició no reduïda o espurgada, sinó minimitzada, i per tant no és la novel·la. La novel·la és la que després té aquestes 600 i pico de pàgines, perquè el Sales va voler que es publiqués encara... que fos d'aquesta manera, perquè es publiqués. Ell i el Xavier Benguerel van tirar endavant aquesta recuperació en català i dir que els va costar sang, suor i llàgrimes.
El Paul Preston diu que és la gran novel·la sobre la Guerra Civil.
És indiscutible.
Tampoc, que és una persona amb cert nivell. Digues, Bernat.
No, que abans parlàvem de l'art i com l'art doncs, s'ensenya a les escoles, i jo almenys la meva experiència pel que fa a la literatura és molt positiva, diguem. Jo, en fi, a batxillerat, com que a més feia l'assignatura de literatura catalana, diguem, o sigui, jo... en fi, t'obliguen a llegir una sèrie de... t'obliguen, perquè la paraula, òbviament, és obligar, diguem, però t'obliguen a llegir alguns llibres que... no sé si acabaries llegint, diguem, per la dinàmica, a menys que hi hagi una reedició, o sigui l'any Rossinyol, o sigui l'any no sé què, doncs potser es passes de llarg i ja està, però en aquest sentit, almenys la meva experiència personal, és que, en fi, que et posen doncs, a l'abast doncs, llibres que potser doncs, no
passen. Però aquest és el problema, Bernat, t'ho obliguen.
Clar.
O sigui, hi ha una de les experiències que és dir, hem de llegir la setmana a la classe, 3 hores, partides en una hora, en 3 dies, no? Cadascú agafi el llibre que vulgui. Això és molt diferent, perquè quan tu t'obliguen a llegir un llibre determinat, i segons a quina edat sigui, automàticament el que fas tu és entrar en aquell llibre malament. Sempre que t'obliguen, home, en general, ara en general,
sí.
Sempre que t'obliguen a alguna cosa, d'entrada, doncs, tens una certa prevenció, i és lògic. En canvi, si et diuen, s'ha de llegir, o sigui, a la classe estarem tots llegint. Per tant, vol dir, ha d'haver-hi silenci perquè els companys puguin llegir. I tu, aquí a la biblioteca, aneu a la biblioteca, aneu cap allà i escolliu. Sí que és veritat que aleshores els que han d'estar aquests escollits, perquè diu, si aquest nen només agafa aquest tipus o aquesta nena no sé què, doncs intentar. Però que llegeixin el que vulguin.
Que la gent llegeixi el que vulgui. Amb això marxem. Bernat Picornell, també Eduard Genell i Ribas, moltíssimes gràcies als tres i fins la setmana que ve. Que vagi bé, molt bon dia.
Adéu,
bon dia.